I també tenim amb nosaltres el folclorista Amadeu Carbó. Amadeu, bon dia.
Bon dia.
Fa uns dies que vam convidar l'Amadeu, i havia també ho repassàvem abans, el Rafa, el Joan i el Tian, i ens vam quedar aquell dia al·lucinats de tots els coneixements que tenia al voltant de les festes de Nadal. Vam convidar, era el Pont de la Puríssima, i era per parlar del Pessebre. Però ens vam quedar amb ganes de sentir més històries i més anècdotes vinculades amb el Nadal. I quin dia millor que avui, 27 de desembre, just entre una festa i l'altra, podríem dir. És a dir, després de Nadal i Sant Esteve, i abans que arribi el Cap d'Any i els Reis. I una de les grans tradicions nadalenques de Catalunya són les reunions al voltant de la taula. Evidentment que tot el país, bona part del país aquests dies l'ha passat en família. I de fet són molts els que encara estan fent la digestió d'ahir.
Són víctimes del Nadal.
Sí? Sí, eh?
Sí,
de fet, quan has entrat a primera hora del matí a tertúlia...
Sí, no, vas...
Hem tingut una conversa sobre canalons.
Sí, clar, jo és que soc molt feble.
No. Escolta, Amadeu, el plat típic del dia de Nadal, l'escudella i la cardolla. Gall dindi farcit, sopa de galls, quin és el plat?
Depèn del lloc, depèn de la zona i depèn de l'època. És a dir, el que passa és que nosaltres hem acabat, com tot, estandarditzant-ho tot. Per exemple, hi ha zones de Prepirineu, sobretot a banda del Berguedà, per exemple, que fan blat de moro escairat en comptes de galets. Per cert, és molt bo, eh?
I com es menja això?
És un cop de molí, però en comptes de galet, doncs t'hi posa blat de moro escairat. Això depèn de molts indrets. El que passa que nosaltres, pel que sigui, com que hem estandarditzat també, entre cometes, la identitat dels catalans, o hem acabat també estandarditzant la nostra gastronomia.
Perquè els galets només es mengen a Catalunya?
No, els galets és una pasta. És una pasta. I, doncs això ho hem acabat estandarditzant d'alguna manera i hem acabat, d'alguna manera, també hem empobrit d'alguna manera el receptari gastronòmic nadalenc. Uh-huh. El bestiar que mengem a taula també està, diguéssim, s'ha uniformitzat molt, no? Pollastre o capó. Quan, de fet, podria ser qualsevol altre animal de ploma potent, no? Com el gall dindi, per exemple, no?
Els canelons, per Sant Esteve.
Sí.
Això és impepinable.
I modern, molt modern.
Molt modern?
Ui, tant. Els nostres besavis no menjaven canelons perquè no n'hi havia. És així de... De vegades, fer caure els mites està bé, però ens dona un coneixement del que és. Clar, els canelons arriben a Barcelona a finals del XIX. De la mà d'aquí.
Tot just fan aquest mes de 100 anys.
De mà d'aquí, dels cuiners italians. Mm-hmm. A les fonda... Barcelona era una ciutat molt pobra, amb cases de menjar, però llavors, quan comencen a obrir-se cases de menjar, és a dir, el que nosaltres en diem restaurants, mm-hmm, arriben cuiners de fora, entre ells italians o francesos. Aquests cuiners italians el que fan és portar una recepta que es diu que els canneloni, que uh-huh, no té res a veure amb el Rossini també els impulsa, però és un altre tema, el Rossini, i arriben amb aquests canelons, i això fa fortuna a la gent que té fortuna de tenir fortuna, sí, en la butxaca, i la gent va al restaurant a fer ostentació i menjar aquestes delicatessens. Però fins aquí això no entra a les llars encara. Encara trigarem...
És una cosa exòtica.
És una cosa exòtica i és una cosa, escolta, una cosa de calés, eh? I la gent no estava per gaires brocs. De fet, ara la gent tampoc està per gaires brocs. I llavors, la gent, com arriben els canelons a convertir-se en la menja popular, d'alguna manera, en les taules de família i que s'elaboren? Doncs a partir d'aquí hi ha un senyor que es diu Ramon Flor, que tenia un obrador de pastes al barri de Sant Antoni de Barcelona, que si us dic Ramon Flor sona estrany, si us dic Pastas los Pollos també us sona estrany, però si us dic Canelones el Pavo, això ho coneix tothom.
Sí, això més.
És l'inventor d'alguna manera, el que ell, més que l'inventor, importa les plaques de canelons, sí, seques, per tant es poden comercialitzar, que és el que costa de fer, per dir-ho d'alguna manera, i això es popularitza a principis del primer quart del segle XX, d'acord? Primer es diu Pastas los Pollos, té un problema de marques i patents amb aquesta marca, i ha de canviar, li recomanen que canviï el nom, i fa fortuna amb el Pavo. Pastas alimenticias el Pavo, no? I això, amb això permet que, que les cases de menjar que no disposaven de cuiners formats en aquest sentit, poguessin fer canelons i que acabés entrant els canelons a la casa de les nostres àvies o besàvies, uh-huh, i ho comencessin a fer. I aquí hi ha un canvi de menú. Perquè el Sant Esteve... Sempre es diu que els canelons és una menja de reaprofitament.
Sí.
No? Però no és cert, ja hem vist la seva, que la seva procedència és una,
sí,
una menja...
Són tot fake news, Àlex, al fons.
Fake news és la història.
I si m'ho estic inventant, està quedant de conya.
No. Si entra, entra via la restauració, per tant no és de reaprofitament, però sí que ho convertim de reaprofitament en el moment que aprofitem els rostits de casa del dia de Nadal per fer els canelons. Però encara és més, això substitueix un altre menja que ha desaparegut de la memòria, que era el plat típic de Sant Esteban, que eren arrossos de miques, que això sí que era de reaprofitament. El que ens en diu en els receptaris catalans de gastronomia catalana antiga en diuen l'arròs catedral, etc, etc, que són... Doncs això, un arròs que per cert és molt bo, que és fet de miques dels rostits que han sobrat, etc, etc. I això substitueix el caneló que va substituint aquests arrossos, que encara hi ha indrets, que es fan arrossos.
Per favor, que hagi substituït, jo som un fan. Sí. On hi ha beixamel, hi ha alegria.
Però a mi em sap greu que hagi substituït, és a dir, jo penso que es podrien complementar.
Ja que mengem tant, un plat més és igual.
I alegria.
I per què celebrem Sant Esteve?
Bona, aquesta... A veure, des de la visió, des d'un punt de vista del santoral...
Què vols dir?
Digues.
No, perdona. Jo deia...
És com Sant Jordi.
És com el Sant Jordi.
No, és diferent, ara ho explicarem, això. Des d'un punt de vista, des del santoral, està ubicat el Sant Esteve allà, perquè és el primer protomàrtir que l'Església reconeix com a primer sant, i per tant el col·loca després del naixement de Jesús. La col·locació dels calendaris mai són atzaroses, sempre tenen un perquè. I després, per què nosaltres celebrem el Sant Esteve i, per exemple, a la resta d'Espanya o a la resta del que no són països catalans, no, té una explicació d'orígens. És molt simple. Nosaltres, el que seria la Catalunya Vella, provenim del que serien els comtats catalans, la marca hispànica, i per tant uns territoris sota la influència de l'imperi carolingi, i això marca la diferència. Mentre que aquests comtats catalans estaven sota la dependència religiosa, per dir-ho d'alguna manera, per entendre'ns, del bisbat de Narbona, per tant, un bisbat carolingi, la resta de la península, encara amb ocupació sarraïna, però la part cristiana, estava sota el domini del bisbat de Toledo, primacia de Toledo, que és una cosa diferent. Els carolingis tenen un concepte de família... no nuclear, extens. Nosaltres això encara ho hem heredat ara, que és la casa pairal, la pairalia. Nosaltres això, aquest concepte, encara el portem, I què passa? Que Carlemany, en un moment determinat, decideix que les grans pasques, després de les grans pasques, i Nadal n'és una, el dia següent és dia festiu. O sigui, però no un concepte de celebració, sinó un dia que no es treballa. Però per què? Perquè com que hi ha aquest concepte de família extensa, d'estirp, o per entendre'ns de clan, però no és clan, d'estirpa, en aquest cas, la gent ha de celebrar aquestes Pasques en la casa d'origen, per dir-ho d'alguna manera, i això requereix desplaçaments. Per tant, el dia 26 no és que sigui festa, ara sí, sinó que abans el que es feia és no es treballava perquè estaven... ara diríem in itinere, no?, tornant cap a casa.
A Europa on més celebra el Sant Esteve?
Molts indrets, sobretot aquells territoris que han estat en sota el domini carolingi, no? O fins i tot passant coses com Anglaterra, que no ho estava, que també ho celebra.
També
ho celebra.
Les neules són el dolç més típic de casa nostra per Nadal?
Ostres, bona. No sé si és el dolç més típic, però sí un dolç molt antic. Molt. Però antic vol dir antiquíssim.
I els torrons i les neules les podem menjar tot el... Bueno, podeu fer el que vulgueu, evidentment, però com per tradició es poden menjar totes les festes de Nadal.
Pots menjar el que vulguis. Ah,
correcte. Però hi ha més català que una fotografia que veia ahir a l'Instagram del nostre sotsdirector, que una neula mullada en un cava.
Això és molt... És una cosa molt bona. A més, s'ha de xuclar.
S'ha de xuclar.
A més, és de color...
Les teresines.
Sí. Això és una imatge molt de blanc i negre.
Però això forma part de la nostra història? O...
Sí. Sí, qui no ho ha fet mai, això?
No, a més, de la nostra història personal, no. Dic de la nostra història com a país, de la nostra tradició.
El què, lo de la neula?
La neula i el cava i el
turró. La neula és un dolç, una galeta, si es pot dir així, molt antiga, i que tenim coneixements a l'època medieval que ja en teníem, que probablement no eren enrotllades. Probablement no eren enrotllades, sinó que planes, però sí.
I ara que parlem de dolços, una altra, que és l'estrella de Nadal, però els dies que vindran, és el tortell de Reis.
Home,
Quin és l'original? És a dir, de massapà, de nata, de crema, de xocolata... Això d'on ve?
A veure, l'original no seria cap de com els coneixem nosaltres. Ah. Per què? Perquè ja són passats pels sedars dels pastissers, grandioses persones que preserven la tradició i del qual ens hi hem de posar tots genolls davant seu, eh? Però en el que, tot el que són tortells, coques, tota aquesta vessant, que no només són de Reis, perquè si us hi fixeu ara ens venen molts tortells, Sant Antoni, tortell, etc. Normalment són hereus de pans enriquits, pans ensucrats, altres tipus de dolços molt més casolans, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo en dic rituals, però molt més casolans. Llavors, el tortell de Reis té aquesta magnífica història de que tens el rei, una sorpresa que és un rei, i una altra sorpresa que és la fava, no? I la fava...
Això de quan ve?
És molt carnavalesc, això, eh? Això d'amagar... Ara us diré que és molt carnavalesc per explicar-vos que les festes de Nadal, no sé si l'altre dia ho vaig explicar, formen part d'un conjunt molt més ampli. Sí. I el tema de la fava... Per exemple, els romans ja l'utilitzen, d'amagar faves, etc. I això ens ve molt de lluny. El que passa, nosaltres ho hem acabat adoptant amb els reis. I, doncs això, qui troba la fava, doncs paga el tortell. Jo era un privilegiat amb això, perquè jo vinc de família pastissers, tots els genolls davant dels pastissers. El meu pare era pastisser i el tortell de reis que arribava a casa meva, a part del rei o la fava, jo crec que hi havia 70 o 50 sorpreses per dintre de diferents joguines petites, o sigui que era fantàstic, això.
I els pastorets?
Sí, això ve de molt antic, també.
De quan ve?
I mireu, els pastorets formen part d'un grup de representacions, que en diem que són representacions que han... Les pastorades, per exemple, que en un inici es representaven a dintre de les esglésies, i que el concili de Trent, doncs, quan comença a regular les intervencions a dintre de les esglésies, doncs, les foragita d'alguna manera. No a tot arreu passa, ni al mateix temps, ni igual, però, per exemple, al segle XV tenim referències concretes de pastorades a Barcelona. Llavors, a partir del XVIII, els pastorets tenen una expansió d'autors en català, en castellà. Nosaltres ens ha quedat el Folch i Torres i poca cosa més, no? Però n'hi ha moltíssims de tipus de pastorets. Hi ha autors que són historiadors del teatre que expliquen que a Catalunya tenim una tradició popular teatral degut a que en l'època del barroc nosaltres no vam poder desenvolupar els teatres nacionals que s'estaven creixent a Europa i va quedar el teatre, diguéssim, català va quedar reclòs en el teatre popular. D'aquí que nosaltres som especialment teatreros en el sentit de que tenim pastorets, passions, etc. No? Jo no sé si aquesta teoria és ben certa, però és que els estudiosos del teatre apunten per aquí.
I quan s'ha de fer? Quan s'han de celebrar els pastorets? Home, quan s'han d'interpretar?
Jo penso que... Tornem-hi, quan cadascú vulgui. Però jo penso que, per exemple, les tardes de Sant Esteve són una bona manera d'acabar un àpat d'hora, desempallegar-te de moltes coses i anar a veure tots plegats uns pastorets.
Aquests dies també hi ha moltes cases, moltíssimes, en què s'hi ha fet cagar el tio.
Sí.
Quan s'ha de fer, quan vulguem, però quan s'ha de fer cagar el tio com il faut? La nit del 24, el 25 o quan convé?
O al matí, al migdia, abans de dinar del 25 de Nadal és una bona data, tot i que hi ha molta gent que el fa cagar, i tradicionalment molta gent el feia cagar el 24 a la nit. El tio és una cosa molt bèstia, perquè a més el tio és probablement una de les poques peces del Nadal que no hem cristianitzat. Continua sent un ritual foguer, pagar. Nosaltres ara l'hem desvestit de tota la cerimònia i de tot sentit original.
És una meravella.
És una meravella. Perquè, clar, tu al tio ara li posem cara i barretina. Però...
És una meravella.
Però el tio, d'entrada, tu el fas rajar o cagar, i quan acaba de rajar i cagar, el cremes.
És que és tan màgic, això, que dius.
I el cremes. I aquí...
I el foc, no? El foc.
I aquí hi ha el tema, perquè tu, amb el que fas amb la cerimònia del tio, és, d'entrada, és un corn de l'abundància. És la idea. El Nadal sempre ens aboca la idea d'abundància. I el tió és aquella, és aquella natura aparentment morta que tu la sacseges, no la maltractes, la sacseges. Ja ho sé que nosaltres... La sacseges i encara et regala. És generós amb tu, et regala. I llavors tu agafes allò i ho fots al foc. I aquí, aquest punt és el més màgic de tots, perquè és un ritual de temps vell a temps nou. El que fa és una cerimònia molt antiga de renovació del foc. Quan renovem el foc, què fem? Augurar un temps nou que sigui propici. i amb el foc vell encenem el nou.
Ah, foc nou. Mm-hmm.
Foc, fem foc nou, exacte, mm-hmm. Això ho diem.
Foc nou,
és la... En la parla ho tenim molt...
Foc nou. Fem foc nou.
Fem foc nou.
Com aquí.
Exacte. Fem foc nou. I aquest és una... El tio és una tradició d'aquelles que per mi encara dius, ostres, és màgica. Què ha passat? I... Que la vam haver d'infantilitzar per garantir la seva continuïtat, perquè el tio als anys 60 comença a caure amb molta decadència, degut a que... d'entrada a les cases perdem, comencem tots a perdre el sentit de la ruralia, no existeix, uh-huh. Ja. Perdem el sentit rural de les coses, perdem les llars de foc, perdem moltes coses. I de fet, tu parles amb gent que se'n van anar a viure a pisos que feien cagar el tió a casa seva de petits i diu, no, quan vam arribar a Barcelona, a casa els tiets ho fèiem amb una cadira, ho fèiem amb una caixa de fruites.
Que troba un tronc a Barcelona.
Clar. I llavors va haver-hi una persona...
Ara, arbres n'hi ha, però clar, no és plat de la...
Va haver-hi una persona que va tenir la pensada d'infantilitzar-los, uh-huh. En el sentit de posar-li cara.
Sí, això és recent.
Sí, a principis dels 70 es comencen a, diguéssim, a comercialitzar amb la cara. Però té noms i cognoms, eh? Es diu Ferran. Sóc incapaç en aquests moments de recordar el cognom, eh? Però el celebrem el Nadal, ho recullo perfectament, no? I un il·lustrador, un enginyer il·lustrador, a més, i fa aquests tions amb cara, i a més fa una tirada d'auques que en fan milers, que la banca catalana del moment la va sponsoritzar i la va fer repartir per tot Catalunya. Allò va garantir aquell gest,
sí?
Que a més s'ajunta amb un moment en què els catalans cerquem una identitat festiva renovada però antiga, pam!
I el verset, o la cançó que es canta?
La dècima. Sí. Això forma part del ritual del dinar de Nadal. Que això, si voleu... Si
no, el verset. És a dir, perdona'm, m'has passat malament. És a dir, la cançó que cantes quan fas cagar el tió.
N'hi ha barbaritats de cançó per a nostres.
Per a nostres, també?
Sí, per a nostres del tió.
Per a nostres del tió.
Per a nostres del tió. Dècimes, cançons diverses amb variants locals. Hi ha persones que s'han dedicat al recull de cançons i estan penjats a internet. L'Àngel Davant en té un recull enorme.
Mirem endavant, i el que ens ve per davant la propera festivitat és el 1 de... Bé, digues. Tens un dubte.
Ara, un dubte que no sabré contestar.
La Nochebuena no parla, no?
No n'hem parlat.
Nochebuena. En alguns llocs i en altres no.
La teva pregunta seria per què no hi ha nit de Nadal en principi a Catalunya.
És el tema carolingi.
El que passa que ara, per sort, nosaltres, com que som una societat hibridada de moltes coses, ho fem tot.
Exacte.
I això ens permet conciliar molts àpats, de família.
Sí. Però, de totes maneres, també hi ha com una mena de competència, no?, amb la globalització. Diguem que el tió amb cara competeix amb Pablo el Papa Noel i el Rens, per entendre.
Sí, sí, jo penso que entra amb el tió... Jo penso que competeix amb el Pare Noel.
Sí,
els Reis,
sí.
Ostres, els Reis, encara que hi ha gent que diu que si els Reis i el Pare Noel, els Reis aquí a Catalunya tenen una potència molt, molt, molt important, eh? Mm-hmm. El que passa que també hi ha gent que fa... Tio, Pare Noel...
Sí, sí, si surt
alguna altra cosa, també ho fem.
Rafa, que no sé.
Però això, si em permeteu, ha passat sempre, no? Perquè tu ens comentes com ha anat variant, no? De fet, ara que parlàvem de cagar, perquè és una cosa molt curiosa, d'això que tenim a Catalunya, també el caganer, la introducció del caganer va ser molt tardana, no? El que vull dir és que, al final, aquestes mescles s'ha produït sempre, no és una cosa d'ara.
Oh,
és a dir, la introducció de l'arbre de Nadal, la introducció dels canelons, hem introduït coses que després ho hem considerat com a tradició, però que en moments determinats eren importacions d'altres jocs.
Sí, som una societat... Els grups humans són societats vives i com a tal importem moltes coses. El caganer, per exemple, sabem que l'introduïm al pessebre en el segle XVIII i creiem que el referent són les rajoles dels oficis. Però no hem anat més enllà. No, la gent interpreta, el caganer dona moltes interpretacions.
A veure, rajoles dels oficis? Per què?
Perquè el referent anterior als caganers, que nosaltres diem que el caganer és català, però de caganers n'hi ha de Múrcia, italians, portuguesos, n'hi ha a molts llocs.
Sí?
Sí. Mm. Però el referent iconogràfic que tenim són aquelles rajoles dels oficis.
I allà surt el caganer.
Surt el caganer. Entre tots els oficis hi ha el caganer, que és el transversal a tots.
Ja. Caga el rei, caga el papa.
Fa bé de cagar, ningú no se n'escapa.
A la nit de Cap d'Any, per què mengem els 12 grams?
Uf! Aquesta és bona. I, a més, aquesta és una tradició nova, també. perquè nosaltres al final la referència que tenim de... S'ha explicat moltes coses, que si una superproducció de raïm a Vinalopó, que ells desconeixen del tot aquesta superproducció, i a més els entesos amb temes de raïms i tal ens van dir aquesta teoria no és possible.
Fake news.
I rascant vam trobar que comença amb una mani. I no és conya, comença en una mani a la Plaça del Sol de Madrid amb una emprenyada per part de les classes populars madrilenyes que la nit de Reis, que ja no estem a Cap d'Any, la nit de Reis, la gent de la nit de Reis fan un ban municipal a Madrid amb què es prohibeix la sortida de la gent a fer bullangues determinades a la nit de Reis. A Madrid es veu que era costum, doncs, que la nit de Reis els carrers eren molt moguts. I per allò, la seguretat,
La nit de Reis, el 5, no el 6.
Sí, i la gent emprenyada, aquest ban es rep el dia 31, surten amb tromba el que... i això ho tenim documentat en premsa, Surten amb tromba a la Plaça del Sol a protestar. I, curiosament, el que comencen a parodiar és el que fan les classes riques madrilenyes. Les classes riques madrilenyes, en els seus àpats, doncs hi havia xampan, xampan, i per tirar avall doncs menjaven raïms. I es veu que això era com un tema que les classes populars se n'enfotien. I van anar a poder adquirir raïms i van anar a menjar raïm a la plaça de... Van fer una mani menjant raïm. I d'aquí arrenca aquesta tradició. I això ho tenim perfectament documentat. I llavors, com arriba aquí? Que això, si parleu amb gent que sigui de... Que no, que per d'alguna manera com ha arribat el raïm aquí, hi ha moltes maneres, però molta gent et diu, ostres, no, a casa meva no ho fèiem, això. Jo, per exemple, a casa meva no es feia. Jo recordo casa meva...
No fèieu el raïm?
No, la meva mare i el meu pare m'haguessin penjat, eh?
No. Què fèieu?
No, per la nit de Cap d'Any no fèiem, no menjàvem raïm perquè...
Deien
que era, venia de fora, això. Venia de fora.
Però menjàveu olives o menjàveu...
No, ens donàvem el Cap d'Any i ja està. També és veritat que el meu pare anava a dormir molt d'hora perquè era pastisser. El tema es complicava molt, no? Però aquest argument hi era, hi ha una expansió de la tradició del raïm a partir de les 12 campanades de la Porta del Sol, Ràdio Televisió Espanyola. La tele, a partir de que entren les televisions a les cases, això fa una expansió exponencial i s'extén a tot arreu.
I parlant de la nit de Cap d'Any...
Això no vol dir que abans no hi hagués ningú que ho fes,
Roba interior vermella?
Bruixeria.
Bruixeria?
Això és una praxis de bruixeria.
Per què?
Ara nosaltres ho veiem com una cosa molt... molt de sort i tal, però és una pràctica molt antiga de bruixeria. El color vermell és un color molt complex d'aconseguir... a nivell tèxtil en èpoques antigues, i fins i tot van haver-hi la gent que practicava determinats rituals d'aquest tipus augural acaba utilitzant-ho com a roba amagada per no acabar cremat, evidentment.
Tian, ja pots començar a desar-te aquests calçotets.
Sí.
En porteu? Vosaltres us poseu calçotets vermells?
El
Tian és habitual. Sí, jo el porto habitualment.
Cada dia. Tian. Tian.
Fio molt amb la bruixeria diària.
I la bruixeria, també.
La bruixeria.
No, la bruixeria.
I és augural, És augural. El vermell va lligat amb el tema de la sang, va lligat amb un tema molt més complicat, i acaba que la gent que fa aquest tipus de praxis acaba duent-ho a l'interior... roba amagada, no precisament calçotets, sostens i calces, I nosaltres això ho hem acabat heredant en calçotets, sostens i calces.
I de cara als Reis, els nens que ens estiguen escoltant, què és el millor que els poden deixar, els Reis i els Camells, allò, ja que estan repartint i tenen tota aquesta feinada d'anar repartint els regals?
Què és el millor que els hi poden deixar els Reis? Els nens en
els Reis.
Reis.
Home, estan cansats.
Això sempre, sempre. Els Camells els agraden molt. La llet i les galetes, Maria.
Apunteu,
Llet de tota la vida. I els Reis, sempre, birranci, coses d'aquest tipus. Ratafia. La ratafia a l'ermita és molt bona per posar-la allà.
Com a president.
Llet, galetes i ratafia.
Sí, una cosa... I sempre, en el balcó...
I pels camells i pels cavalls.
La llet i les galetes, Maria.
També.
I pels Reis, la ratafia.
Home, no poses una mica de blat de moro...
Sí, també, blat de moro, fals... Però la llet i les Maries els agrada molt.
Els Reis de llet i Maria, Reis, ratafia.
I és molt important, i això sí que és molt important, que en el balcó, la finestra... Si no tens balcó que doni al carrer, no, el cel obert, és igual. Però que els Reis i els patges ho saben tot.
Són màgics, entren...
Doncs necessitem que... es posin les sabates, per exemple, o els mitjons. Però per què? Per què una? Perquè, clar, els hem d'ajudar una mica, perquè tenen un batibull de feina i aquella nit. I ells, si ja veuen que allà hi ha quatre parells de sabates, ja saben que dintre aquella casa hi ha quatre persones i per la mida del peu saben a més o menys l'edat. Uh-huh. Que és el mateix, per exemple, que el costum de posar canyes al balcó que aquí a Catalunya encara es fa, per exemple, a Cardona. A Cardona ja hi ha gent ara que ha anat a buscar les canyes, canyes de riera,
sí.
D'aquelles del plomall i tal. Que... Llavors tallen les canyes i depenent dels números de persones que hi ha a la família, les posen al balcó. Així els reis saben quants. És una ajuda. És que hem d'ajudar-los, també.
El que és important ara... és portar-se molt bé tot l'any, Rafa.
Sí, home, tant. Cap mena dubte. Que
però per això sobretot, sobretot tu.
Sí, bueno, jo, escolta...
A Marchena a Carbó.
Escolta, ara que comentava això de Cardona...
I l'altre rei, més Carbó. Oh,
ara que comentaves...
Rafa, digues.
No, ara que comentaves això de Cardona, clar, hi ha tradicions després comarcals que a vegades passem per alt, no? Per exemple, sí. El patxa faruca Igualada.
Sí, i tant. I el xiu-xiu a Terrassa, sí. I el camalú, i el maginet, n'hi ha la patxa estel, cada localitat té el seu patxa, i hi ha fins i tot patxes que estan molt emparentats amb nosaltres, amb els de la gent que fem ràdio, no? Per exemple, el xiu-xiu de Terrassa té intervencions radiofòniques espectaculars, perquè, clar, ell se'n va a l'estudi de Ràdio Terrassa, escolta'm, i comença...
O sigui, utilitza la tecnologia per poder arribar...
No, però fa molts anys, no? I comença a cantar, que si tal nen ha fet això, que si tal nen ha fet allò... I, clar, no, això...
El Nieto, que és de Terrassa, evident que sí amb el cap.
Que sí?
Tu també el tenies.
Sí,
present,
sí, no, el conec i tant, el conec.
Escolta, doncs, són les explicacions i les reflexions que t'ha portat a l'Amadeu Carbó just en aquests dies que estem immersos de vacances de Nadal, i en què emergeixen molts dubtes i moltes qüestions sobre per què ho celebrem i com ho celebrem.
Però,
l'hem explicat una miqueta així, escolta.
De fet, però que la gent no s'atabali, eh?
No.
El cas no es tracta tant de que sapiguem per què ho celebrem, el cas és que ho celebrem.
Exacte, això és l'important.